Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell amb Xisco Nadal.
Podria tenir un llagut i una casa a la muntanya. Poder encendre un flam al vent i un altre flam a la cama. Podria estimar mullet i a nit les
Molt bon vespre i siau benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Amb el ritme de les Marala, encetem aquest humil espai d'entrevistes que avui vol xerrar-vos de política, moda i de clàssics. D'entrada rebrem la visita de Patricia Centeno, periodista i experta en comunicació no verbal, en qui xerrarem de Poderío, un assaig sobre el canvi de paradigma que ens ha tocat viure i de com i per què aquest nou model de lideratge ha de ser femení. I a la segona part del programa han convidat a dos dels millors traductors actuals en llengua catalana, Lluís Anton Baulenes i Miquel Desclot. Amb ells xerrarem de Molière i de Lawrence Darrell arran de la publicació d'un compendi de les comèdies més famoses de Monsieur Jean-Baptiste Poquelin i del quartet d'Alexandria del gran dels germans Darrell. Poder, lideratge i bona literatura clàssica per una horeta de ràdio que comença ja. I amb el ritme d'aquest enamorado de la moda juvenil de Radio Futura en setant programa, en la nostra primera convidada. Ella és periodista i experta en comunicació no verbal. Allà on la resta de mortals només veu una encaixada de mans amistosa, ella és capaç d'analitzar la tensió que hi ha entre els dos actors en funció de la força en què premen i dir-te si aquesta reunió acabarà en acord o en la picabaralla més gran de la història. Avui, però, ve a presentar-nos Poderío, liderazgo femenino, un cambio de postura, un assaig interessant santíssim on explora el canvi de paradigma social que ens ha tocat viure i perquè aquest canvi serà femení o no serà. I ja és un gust saludar-la, així que Patricia Centeno, benvinguda a Albercocs i Cireres.
Moltes gràcies, molt bona nit.
Benvinguda a IB3 Ràdio. Ara tot d'una, Patricia, xerrarem del teu llibre, però abans volia fer-te una pregunta. Si tu, com a superherois, quan tens un superpoder, això també implica una gran responsabilitat, perquè tu, ja ho comentava, només una mirada despistada ja pots saber moltes coses del teu interlocutor. I això te pot deixar una mica despullat davant de Patricia Centeno, perquè te poden estar contant una cosa i tu sabràs que t'estan enganant.
Doncs sí, però crec que tens un bon escut, que és que la conversa és radiofònica i doncs no puc analitzar més enllà. Però sí, normalment tothom em diu això, que se'ls fa una mica complicat quedar amb mi, no? La primera vegada, sobretot, perquè sempre pensen que estaré analitzat, però vaja, no estic 24 hores analitzant i menys quan em ve de gust conèixer les persones, com és el cas. Per tant, no, res a patir. Només ho faig quan hi ha polítics de pel mig.
Perfecte, i d'hora ja puc respirar tranquil, perquè estava com una mica neguitós, perquè no sé si amb un tic d'inflexió vocal o amb una mica de prosòdia diferent, na Patricia ja m'enganxarà, diguéssim, amb una mentida. Però bé, anem a arrencar. El llibre se diu Poderío, t'he de dir que m'ha encantat sa portada, d'aquest rosa color xiclet, que és d'aquest tipus llibres que jo quan anava a la facultat ja mos explicar i mos explicaren la teoria de la recepció, diuen que ja la portada és una molt bona primera lectura que fas de qualsevol cosa literària. I t'he de dir que els seus llibres és que jo me trobaria una prestatgeria i agafaria només per el color i per aquestes lletres daurades. No sé si tu, que controles tant el tema del llenguatge no verbal, la portada l'has fet amb aquesta intenció de ser un caramel avallible quan te'l veus a primera vista i després entrar dins tota la teva teoria i que te canvies la vida.
Totalment, i de fet tenia molt mala experiència perquè en els anteriors assajos, en els tres anteriors assajos, les portades no m'agradaven gens, i amb aquesta vaig posar com a condició que faria el llibre però que la portada la volia triar jo, i me l'ha fet una de les meves millors amigues sota el meu criteri, i crec que és una portada que reflexa molt bé el que es defensa el llibre, que és la feminitat, la delicadesa, la bellesa, i també doncs crec que fins i tot l'or, no? Aquesta riquesa que té la feminitat i que cal començar a reivindicar i també a resoldre molts problemes que teníem amb aquesta feminitat que ens havíem venut com a supèrflua o fins i tot com infravalorada. Per tant, sí, m'agrada molt aquesta portada.
No, que també a mi m'agrada la reivindicació del color rosa. Avui ara vas estar mirant un tuit d'un jove que havia anat a una casa de carcasses i explicava que els dependents, el que estava allà a la botiga, li havia tret una carcassa grisa, una negra i una blava. I ell li diu, no, jo sé que avui ets la que està allà darrere, que ets la color rosa, que ets la que li vull posar en el meu mòbil. També amb aquesta portada és com una declaració d'intencions, no? Trencar aquesta espècie com de discriminació que tenen certs colors, i el rosa no només és privatiu de les dones, sinó que, com tu molt bé xerres en el teu llibre, tots podem anar de qualsevol color.
Sí, i de fet amb el rosa és que ha passat una cosa molt significativa que crec que ha passat en tots, o ho podem aplicar a tots els àmbits o a totes les coses que ens passen en el dia a dia, no? I és que el rosa era considerat un color d'homes, sempre va ser un color d'homes perquè expressava o deriva del vermell, i per tant és un color passional, i doncs durant molts segles va pertànyer als homes. I es va perdre una mica el sentit d'aquest color quan les dones se'l van voler apropiar i es va associar amb lo femení, que doncs es va començar com a ridiculitzar i a criminalitzar el rosa. I és aquest estigma lo femení, no? Que fins i tot acabem agafant, fins i tot les dones acabem agafant-li mania a un color tan bonic com pot ser el rosa, i a més amb tanta fortalesa, perquè, repeteixo, ve del vermell i per tant té molta força. Però com és possible, no?, que al final perdem tota aquesta informació i durant segles o durant uns anys ens diguin doncs que un color, una peça de roba, una gesticulació o fins i tot un comportament o unes qualitats, pel simple fet d'estar associat a les dones i a la feminitat, com que perdi tota la credibilitat, no?
El llibre es diu Poderío, que a mi com a paraula en castellà me fascina. No sé si és una mica com el acento de que parlava un holograma de Lola Flores a un anunci de cervesa, no? És a dir, són aquestes paraules que hem de reivindicar.
Sí, tenim aquesta influència. Mira, jo és que el llibre el vaig començar a escriure per una cosa que em va passar molt curiosa, que també escric ho explico, el llibre, però que és que jo treballo amb moltes dones, he tingut la sort de treballar amb grans dones de diferents àmbits, no només del polític, i quan parlàvem d'empoderament sortia com una gesticulació com molt agressiva. Normalment són gestos d'agressivitat o de força, però també de protecció. Doncs, per exemple, el puny en alt, no?, que és com d'atac imminent, i també el de Superwoman, de posar-se les mans a la cadera, a la cintura, per marcar territori. I, en canvi, quan fèiem servir l'expressió poderío, em vaig adonar que l'expressió corporal canviava, i era curiós, no?, perquè els dos conceptes els fem servir indistintament com a sinònims. I com era possible que la reacció del cos fos tan diferent? Perquè quan parlàvem de poderío era com mirades des de baix cap amunt, també doncs, una picada d'ullet, o fins i tot això, per influència flamenca, també ens venia com el fer palmes, no?, o picar amb les sabates a terra. I clar, l'empoderament té aquesta arrel com més anglosaxona i poderío és més llatina. Però és que una defensa, el que em vaig adonar, és que amb l'empoderament el que estem defensant o el que estem reivindicant és el poder social, però amb el poderío tenia a veure amb el poder personal, amb el poder íntim. I és molt més important o és molt necessari que les persones que obtinguin poder social prèviament tinguin poder personal, perquè si no és un desastre.
Totalment, totalment d'acord. Jo ara pensava, quan intentava recordar líders a Europa, com eren, me venen escat tot d'una, Margaret Thatcher o, per exemple, Angela Merkel. I tu, just a l'inici del teu llibre, dius que, clar, quan a una dona li diuen aquest comportament no pareix femení, o pareixes un homo, o deixant o bandejant la seva feminitat intrínseca, s'ha de valorar com una cosa positiva, quan en realitat no tindria per què ser així. Que les dones podeu ser, de fet sou, poderoses, independentment de què vos sembleu o no a un home. Quan deixarem de banda aquesta espècie de comentaris de ho fa tan bé que no pareix una dona, o quan les dones manau cotxe i 50.000 circumstàncies en què tu t'heus trobar cada dia, anant per el camí de desterrar-ho, o és una feina que poderío ha parat una primera rajola, però que encara queden moltes rajoles grogues per arribar a la ciutat maratda?
Queden moltes rajoles grogues perquè, desgraciadament, vivim tots, tant homes com dones, crec que és un problema que ens afecta tant a les dones, per suposat, però també als homes, perquè el que ens estan, o durant segles, no se'ns ha permès demostrar la nostra feminitat, i la feminitat no és cosa només de les dones, també els homes tenen feminitat, igual que la masculinitat no només és dels homes. Ha d'existir un equilibri entre la feminitat i la masculinitat, perquè crea coses magnífiques, i en canvi quan van separades doncs ens convida a l'autodestrucció. I per tant, jo el que considero és que ens hem de reconciliar amb la feminitat, sobretot les dones. Crec que quan ens reconciliem amb la feminitat i li donem el valor i el posem sobre la taula, ens n'adonarem que durant molts segles se'ns ha estat dient que tot allò que havien rebutjat a un lideratge masculí tòxic, doncs que jo no tenia cap tipus de credibilitat, o era una cosa que no havia de ser, que no tenia res a veure amb el poder. I si li donéssim un parell de voltes, jo crec que tots ens adonaríem que totes aquelles coses que el lideratge masculí tòxic ha començat a rebutjar, doncs que potser tots aquests elements serien els que salvarien fins i tot el món, no? Jo, per mi, el lideratge femení no és ni una tendència ni una moda, sinó que el lideratge femení és l'última oportunitat que tenim per salvar el món. Així és d'important el lideratge femení, i el lideratge femení no només el practiquen dones, sinó que també l'estan practicant molts homes.
Estàvem en conversa amb Patricia Centeno, que acaba de publicar amb l'editorial Destino, Poderío, liderazgo femenino, un cambio de postura. Jo vull anar a la pàgina 46 del seu llibre, un assaig que jo vos recoman, sigueu homes o dones, perquè podreu aprendre moltes coses. Pàgina 46-47, diu Patricia: el liderazgo femenino trata de eliminar el poder de dominio en la sociedad, no de perpetuarlo. La clave es no permitir nunca que los insultos o las agresiones de un abusón te afecten en lo personal. La importancia de alzar la voz contra los abusones sin rebajarse a su nivel, dius que consella Michelle Obama. Y di una Patricia, y creo que esto último es clave. Para combatir al abusón no es necesario convertirse en un abusón, ni en el colegio, ni en la vida profesional, por muy alto que llegues. Que no sé si això a vegades és el que se vos ha demanat a moltes dones. Quan heu arribat a cotes de poder, quan heu anat grimpant en allò que se consideraria l'escala social poderosa, empreses de Cibets 35, es deixa aquesta part compassiva, aquesta part d'humanitat que se suposa que els grans taurons no han de tenir, que si t'han de trepitjar i han d'abusar de tu, escolta, business is business.
Sí, clar, és el perill d'aquesta concepció del poder tan tòxica que és... El poder és o aixafes o t'aixafaran, no? I de fet, des de petits ens ho ensenyen, no? Quan anem a l'escola, molts cops sentim aquell comentari de, clar, si no et fas fort, l'altre et dominarà, no? I sempre estem en aquesta supervivència per veure qui domina qui, perquè el poder s'ha conceptualitzat d'aquesta manera, és a dir, tu has de dominar a l'altre perquè si no et sotmetrà l'altre. I en aquesta concepció tan tòxica del poder hi ha moltes persones, sobretot moltes dones, però també homes, que no se senten còmodes, perquè no volen ser ni la víctima, però tampoc volen ser la persona que sotmet a l'altre. I aquí entren una sèrie de postures, jo les anomeno impostures, que encara ens fan sentir pitjor a les dones. I aquí perdem moltes oportunitats, fins i tot laborals, no? Perquè no ens volem convertir en allò que no ens agrada o que no ens fa sentir bé. A més, se'ns està dient que hem de renunciar a una part nostra. I per tant, sembla com si no tinguéssim cabuda dins d'aquest poder. I el tema és canviar aquestes estructures, perquè realment el món està creat per homes i per a homes. I les dones sembla que no tinguem espai. I jo crec que l'espai l'hem de buscar precisament canviant les maneres i les formes. És a dir, en el moment en què tu et converteixes en un alfa, perquè t'estan dient que si no et converteixes en un alfa no podràs arribar al primer nivell de qualsevol àmbit professional, estàs perpetuant un sistema que tu et converteix en oprimida. Per tant, hem de canviar les formes. Sé que és molt difícil, però crec que és un missatge molt poderós per totes nosaltres, que ho podem fer d'una altra manera, que hi ha alternatives, que no cal caure en el parany aquest en el que ens van engabiar, perquè realment ens van posar dins d'una gàbia i doncs estem molt limitades. No podeu fer això, no podeu fer l'altre. Jo sempre dic, no, hi ha moltes persones que em diuen, ostres, és que a vegades recorro a mecanismes o a codis molt masculins o molt agressius, no? Però és que en determinats moments també està bé, no? I crec que és el nostre avantatge com a dones, que nosaltres coneixem els codis del lideratge masculí, però per sort nostra també coneixem el poderío que comporta ser femenina. I els podem fer servir sempre que vulguem o sempre que la situació ens ho pugui permetre sense sentir-nos culpables. I de fet jo crec que és el nostre avantatge. Els homes potser aquest avantatge no la teniu tan desenvolupada, perquè com deia abans, realment tant a homes com a dones ens han sancionat aquesta part femenina.
Home, l'educació heteropatriarcal que han rebut tots, i més a un país com Espanya, que fa, com aquell que diu, dos dies, que va sortir d'una dictadura, de qualque manera se'ns ha de notar, tot i que llibres com aquests ajuden a tenir una altra visió de les coses. Jo ara he citat Michelle Obama en aquest fragment del teu llibre, i per cert va ser Barack Obama un dels primers en aplicar, segons expliques tu en el teu llibre, aquest lideratge femení, aquestes bones... maneres de lideratge femení. Però, clar, no sé si els homes, per poder aplicar aquest tipus de lideratge, necessiten tenir una còmplice com la Michelle Obama. És a dir, en funció de qui tinguis a de vora, és que a mi se podrà fer més fàcil o més difícil.
Bé, crec que és tan difícil per homes com a dones. El que és important és tenir referents, i fins ara, parlaves abans, no, de Margaret Thatcher, d'Angela Merkel, realment el que teníem eren referents de dones, però de referents de dones que feien servir un lideratge masculí i fins i tot un lideratge masculí o alfa o molt tòxic. I ara el que estem trobant, i fins i tot Barack Obama va tindre la sort de comptar en el seu equip amb Michelle Obama, no, formaven un excel·lent tàndem, però ell el que explica sempre és que els valors d'aquest lideratge femení, que va ser un dels pioners en posar en pràctica, li va ensenyar o li va venir a partir de converses amb la seva mare. Per tant, jo crec que els referents de dones femenines els podem trobar tots a la vora, i crec que les hem de mirar elles, les hem de mirar elles. I fins i tot en professions que potser a vegades no li donem tant de valor perquè estan molt associades a les dones i a la feminitat, i, però precisament per això no han estat tan preses de la masculinització. I per tant hem d'aprendre d'elles, de com han pogut resistir al haver de mimetitzar-se amb els homes per poder doncs tenir uns mínims de consideració social.
Pàgina 176, diu Patricia Centeno que bastaría una retrospectiva de la historia de la indumentaria masculina para darse cuenta de que los hombres han dedicado tanto tiempo o más a su cuidado y arreglo. Uno de los trajes más emperifollados, diu ella, que existen es el militar y otro el de torero. La vestimenta masculina ha sido tan exhibicionista o más que la femenina, solo que su sexualidad, invisibilizada, no perseguida como la nuestra, ha naturalizado una serie de elementos de simbología fálica a lo largo de los siglos, como las braguetas, las calzas, el pantalón, el cuello, la corbata, el zapato de punta, el bastón. Todos estos elementos buscan aumentar el tamaño corporal del hombre, en especial el de su falo, así como destacarlo. A mí me ha agradat que desmontassis aquest mite de la rateta presumida, que voler agradar no és una cosa només de dones, i que també moltes vegades hi ha homes que se miren tant en sa roba com qualsevol dona. Per tant, anem a desmuntar aquests prejudicis. No sé, això també forma part d'aquest nou lideratge, per entendre que sa vida passa perquè siguin tots iguals.
Doncs passa perquè realment al segle XIX hi ha com una gran renunciació, se li anomena així, la gran renunciació masculina, que és quan els homes decideixen que ells, doncs, que ja no volen resultar atractius, que això li deixen a les dones. I normalment des del feminisme la riquesa i la pluralitat indumentària sempre s'havia vist com una cosa que ens arrossegava, no? que ens feia sentir com cossos observats. I jo sempre he defensat, i des de la feminitat sempre he defensat, que al final ells van cometre un gran error, i és que van renunciar a un poder enorme, que és el poder expressar a través de la roba, el poder transmetre. I normalment sempre hi ha moltes consideracions, no?, sobre la superficialitat que comporta la indumentària, o el voler estar bé pels altres o fins i tot per un mateix, no? I hem d'entendre que tot això ens ho ha transmès una cultura religiosa monoteïsta, en la que s'ha criminalitzat el cos, sobretot el cos de la dona. Per tant, crec que amb això també ens hauríem de començar a reconciliar amb la roba, amb la indumentària, amb el voler estar bé amb nosaltres mateixos. No és qüestió d'obsessionar-se, però sí que el fet de mirar-se al mirall i d'agradar-se, o de mirar una peça de roba i admirar-la, o de tenir delicadesa o sensibilitat per poder apreciar la bellesa, això no ha de ser una cosa negativa, no? o que s'ha de ridiculitzar, més bé el contrari.
No hauria de ser-ho, Patricia, no sé si estàs en jo, però sí que hi ha tota una nova fornada de nous polítics. Jo ara penso en Emmanuel Macron, puc pensar en Pedro Sánchez, que un dels atacs que sempre se'ls ha fet és que són guapos i que s'arreglen i que sempre surten fets un pinzell. I és una cosa d'aquestes que s'ha destacat negativament de dos líders polítics com són Macron o Pedro Sánchez. No és que sigui una cosa fàcil canviar aquest paradigma i que a partir d'ara els teus enemics no destaquin precisament si un home té gust o no s'ha de vestir-se.
És que cometem molts errors amb el tema de quan es parla de moda, i realment quan es parla de moda o això d'arreglar-se un, encara que ens referim a un home, té connotacions negatives i pejoratives, perquè durant uns quants segles ha estat o ha anat acompanyat només de la feminitat, o estava reservat per les dones. I aquest estigma a lo femení comporta que al final, doncs, quan ens referim a que un home, doncs, potser cuida la seva figura o es mira al mirall o és presumit, doncs, que això ho visquem com una tragèdia. I és que tot el contrari, és a dir, que tu tinguis respecte per tu mateix i també pels altres que t'estan mirant, quin problema pot haver-hi amb això? I amb això dic que qualsevol persona tingui l'estil que tingui, que és com donar la millor versió d'un mateix. És que no puc entendre que hi hagi gent que tingui tants recels. Ho entenc, perquè són molts anys de censura religiosa i adoctrinament religiós en aquest sentit, però per altra banda em costa pensar que no hi hagi més gent que li doni una volta i assumeixi que això no ha de ser un inconvenient, tot el contrari, o sigui, és una ajuda.
Mira, quan tot estruï, més... Patricia, no sé si estàs d'acord amb jo, mira, tot estruï que s'ha armat aquesta setmana en la dessuadora d'en Emmanuel Macron. Que,
sí.
Aquestes fotos que s'ha fet ell, que gràcies a tu jo deia, aquestes fotos me sonen, l'estètica me recorda qualque cosa, i mirant el teu Twitter, que tu has compartit les fotos clàssiques d'en Kennedy, que també hi havia postures que estaven calcades a les fotos que ha penjat Emmanuel Macron, però a mi les que més gràcia m'han fet han estat precisament les de la dessuadora, perquè també aquest home no donar un vestit tot el dia, també donar una mica relaxat quan està dins del seu despatx.
Sí, aquí el que passa és que ja hi ha més estratègia política, però sí, Macron, doncs, amb aquesta gesticulació, doncs, volia imitar John Kennedy, i després amb aquesta vestimenta més relaxada, però també amb un toque militar, amb la barba deixada, despentinat, etc. Home, hi ha un gran influencer ara mateix dins de la política, que és el primer ministre d'Ucraïna, que és Zelensky, i jo crec que s'ha deixat portar per això. Ara, si has d'imitar algú, imita sempre els millors. Per tant, en aquest sentit, doncs crec que Macron ho ha encertat, per una banda imitant a Kennedy i per l'altra Zelensky. També hem de recordar que Macron, a part d'aquesta guerra que estem visquent, malauradament tots, ell també està en una altra guerra, que són una campanya electoral. Per tant, aquí hi ha una estratègia estètica al darrere.
Totalment d'acord. M'estic quedant fora temps, jo estaria tota sa vida xerrant amb tu, però clar, la ràdio també, han de venir sa gent d'Esboleto, llavors hi ha més programes, per tant, no m'agradaria quedar-me sota temps de ningú, però m'agradaria parlar de referents. Tu, el teu llibre, el divideixes en tres parts, i a sa darrera, sobretot, parles de sa importància de referents, i tu en destaques alguns. Si ara haguessin de començar a primer de poderia, quines serien ses tres dones que fins ara mos han estat amagades, ocultades o deixades de banda, que tu destacaries? Però no haurien de començar. Quin seria aquest ABC de poderío, segons na Patricia Centeno?
Doncs jo crec que el que hauríem de rescatar, com deia abans, és a totes les dones que tenim al voltant i que són anònimes. O sigui, jo ja no buscaria exemples públics, sinó a les anònimes. Per mi, els meus grans referents de dones femenines han estat a casa. Ha estat ma iaia, ma tieta, ma mare, ma cosina... Per tant, buscar-los aquí. Ara, si em demanes un referent de dona femenina que ara mateix representi a l'estat espanyol, doncs aquest nou lideratge femení, per mi, és Yolanda Díaz. Quan parlem de lideratge femení, vull deixar clar que no és que tot es faci perfecte. O sigui, per practicar el lideratge femení no et converteixes en perfecció. De fet, el lideratge femení no és perfecció, és imperfecció. Per tant, no cal que estiguem d'acord amb tota la seva manera de pensar o de fer, sinó que reconeguem que està intentant fer-ho des d'una altra perspectiva, des d'una altra forma i adoptant una nova postura.
M'agrada això de que el lideratge femení és imperfecció, és a dir, permetre'ns equivocar-nos. Que a vegades parlam d'aquesta síndrome de l'impostora que patiu moltes dones i que també sembla que quan una dona destaca ha de ser perfecta en tot i té un plus de pressió social, perquè clar, com que poques dones arriben a certes bandes, sa que arribi ha de ser model i ho ha de fer perfecte per no decebre.
Clar, és aquesta pressió de l'empoderament. L'empoderament ens diu que som superheroïnes. No ho som, no som superheroïnes i no ho hem de ser, perquè ens hem de relaxar i hem d'entendre que no som perfectes i que, a més, tenim el dret de ser imperfectes i que ens estimem igual o més i que els altres també ens estimin i ens valorin igual o més. Tenim aquest dret, ser imperfectes, i tant. Això és lideratge femení.
Es dia
i
que,
això és poderío.
Ja es dia, no sé si estàs d'acord amb jo, ara la meva productora, Naina Núñez, està aplaudint aquestes paraules teves, que evidentment són per aplaudir, però no sé si estàs d'acord amb jo que es dia que dones mediocres arribin a llocs de poder, aleshores ho hem aconseguit ser igualtat. Perquè fins ara hi ha hagut molt de mediocre, homo, que hem arribat a moltes bandes. I en realitat ho han fet, si se'm permeten aquestes hores a llicència, ho han fet com es cul. I no ha passat res. En canvi, si ara arriben dones mediocres, doncs és que també era el seu paper i també era el seu dret, perquè no tothom ha d'excel·lir. Jo estic feliç a la mediocritat, sense aquesta pressió afegida.
I, de fet, jo com a persona que pateix el síndrome de la impostora, recomano a tothom que el pateixi, que es faci uns llistats d'homes en algunes situacions en les que penses com és possible que aquest home hagi arribat a aquest puesto, doncs, o a aquest lloc, doncs que es facin un llistat d'aquests homes i que quan els hi vingui el síndrome de la impostora recordin totes aquestes situacions. Nosaltres tenim dret a equivocar-nos, a fallar i a no ser perfectes. Hem de matar a la superheroïna i aquest apoderament que ens condemna a continuar engabiades o adoptant una postura que no ens és pròpia.
I amb aquest ambaixó, Patricia Centeno, autora de Poderío, liderazgo femenino, un cambio de postura, publicat per Destino, un assaig interessantíssim que parla de nou lideratges i sobretot de nou lideratges amb accent femení, en què hem mantingut aquesta conversa aquí a Supercots i Cireres d'Ivetra Ràdio. Patricia, moltes gràcies i sobretot m'apunta aquesta frase, tenim dret a ser imperfectes i ja està.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre poderío i per la vostra imperfecció.
Veig que ho veus, en el final no t'he pogut enganar. Tot d'un has entès, encara que fos a través de les zones arsianes, que jo era imperfecta. Això se transmet, no hi ha manera d'ocultar-ho.
I visca la imperfecció.
Que visca. Gràcies, Patricia. Fins aviat. Adéu. I ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical. En tornar, xerarem amb els Beatles de la traducció en català. Els escriptors Miquel Desclot i Lluís Anton Baulenes, que acaben de publicar en Proa, obra traduïda de Molière i de Lawrence Darrell. I com vos recordem, cada setmana teniu moltes maneres d'adreçar-vos en aquest programa, ja sigui via Facebook, sinó a través del Twitter, a l'adreça ubercotsib3, sinó a través del WhatsApp d'Ivetra Ràdio, que és el 646-934-501, o si no, el telèfon de participació directa, que és el 971-139-00. I aquesta Macedònia d'avui dimarts la farem possible Aina Núñez a la producció, Joan Jiménez al control tècnic, Joan Trias a l'assessoria musical i jo mateix, Xisco Nadal a la direcció i presentació. Ara mateix sonen els Bravo amb el seu hit Lady Lady, que va anar a Eurovisió a mitjans dels anys 80, amb una història de quan les dones encara no estaven empoderades i que té un videoclip que vos recoman que revisiteu perquè va ser rodat a Vinibeca i veureu que és preciós, preciós. Així que un pot de música, un pot de Lady Lady i tot d'una tornam amb més obercots i més cireres.
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos-hi, aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no?, que és digital inclús.
I trobar-se a la ràdio és molt terapèutic.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
Una remesa de plátanos procedente de Colombia se encontraron más de 100 kilos de cocaína.
Tampoc ho han inventat els colombians, això, eh? A les Illes Balears fa molt de temps que s'hi ofereix fruit amb cocaína. Fins i tot el Miquel Montoro va fer un vídeo dels seus.
Avui vos explicarem les taronges. Això d'aquí.
Sí, la coca.
Aquesta blanquinó.
Ah, exacte.
Això és el que cura els constipats.
Ah, mira.
L'oasi. El racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
I d'ai no, això no se lleva.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
No sé si sereu d'acord amb jo, però aquesta és una de les cançons més bon-rolleres de Charles Aznavour, en la qual cantava els comedians, i ens serveix de banda sonora ideal per xerrar-vos ara de la darrera traducció de Miquel Desclot, Set comèdies i un ballet del gran Jean-Baptiste Poquelin, mundialment conegut com a Molière. Obra d'aparició recent al mercat, regal ideal pel proper Sant Jordi, per cert, que també ha coincidit espai-temps en la traducció que ha fet el gran Lluís Anton Boulanes del quartet d'Alexandria, de Lawrence Dar. I això ens servirà d'excusa per xerrar una estona de traducció amb dos grans com ells. Així que, Miquel, bienvenue.
Bona nit.
Encantat de saludar-te. I Lluís Anton, you are welcome to this program. Lluís Anton?
Yeah.
Ah, ok, i ara me pensava...
I'm here.
Ah, perfect, ok. Ara, ai, quin ensurt... M'he quedat despistadíssim ara. Gràcies a tots dos i benvinguts. Que estic un poc nerviós, vos he de dir, perquè per mi sou una mica els Beatles de la traducció catalana, i xerrant genis a mi a vegades m'acosta, però ho intentaré. Començarem per l'autor més antic, en aquest cas per Molière. Miquel, quan una persona se planteja traduir molta obra d'un autor clàssic com aquest, no fa una mica de por o de respecte?
Sí, és clar que fa molt de respecte. Però com que vaig començar a traduir Molière per encàrrec, esclar, no ho fas pensant-hi gaire, perquè en el món del teatre ja sabeu que tot són presses, i quan et fan una proposta d'aquestes vol dir que la necessiten per l'endemà, com qui diu. I per tant ja no et pots plantejar gaire els problemes d'espant que provoca el text, però efectivament, quan tu mires en perspectiva, enfrontar-te a un dels grans sempre fa molta, no sé si dir-ne besarda, però fa molt de respecte, efectivament.
M'aquest amb això de respecte com a concepte. No sé si en el cas de Lawrence Darrell, Lluís Anton, quan se presenta una traducció de més de 1.000 pàgines, com aquesta que tu acabes de fer, que és el primer que se't passa pel cap quan te telefones a editor, te diu, escolta, mos agradaria que tornassis a traduir el quartet d'Alexandria. Quina va ser la primera reacció que vares tenir?
Home, diguem, dues. Primera vaig pensar, tinc feina per temps, cosa que avui en dia és interessant. I segona, doncs vaig pensar que tenint en compte que són 1.000 pàgines, però en realitat són 4 novel·les, doncs em va agafar molta curiositat per veure. Jo no l'havia llegit, eh? Vull dir, coneixia la importància de l'obra, però no l'havia llegida. I em va agafar molta curiositat per veure com es podien lligar quatre unitats tan grans, narratives, en una de sola, no? Aquesta és la veritat.
I, Lluís Anton, poden traduir tot un corpus literari com és aquest, que és com tota una unitat? T'agrada com a traductor? Perquè li pot donar precisament aquesta unitat en aquest període de l'autor? Millor que no traduir-ne una i que després una altra persona s'encarregui de la segona i així no tingui tot un mateix estil?
Esclar, no? Home, en un cas com aquest és del tot imprescindible que ho faci la mateixa persona, vull dir, i perquè és que si no, tenint en compte que és una obra molt important, seria una llàstima. Vull dir, la gent que traduïm, o com en el meu cas, o en el cas del Miquel, que a més escrivim, doncs tenim el nostre propi estil que el traslladem, diríem, quan traduïm. Aleshores, en una obra d'aquesta magnitud és recomanable que ho faci la mateixa persona. Ara, això no treu, evidentment, tal com deia el Miquel molt, molt bé, que quan hi ha molta pressa, dissortadament, val a dir, dissortadament, doncs més d'un editor divideix l'obra en quatre i ho dona a quatre persones per tenir-ho més aviat, més ràpid, eh? Però, en fi, diríem, per sort aquest no ha estat el cas, al contrari, eh?
I, Miquel, a tu també t'ha agradat poder haver traduït un corpus, diguéssim, extens de Molière i el Manco haver-li pogut donar una unitat?
Molt, m'ha agradat. De fet, a mi em va demanar, o em va suggerir de traduir Molière, un parell de companys de l'Institut del Teatre, companys escriptors, com són en Feliu Formosa i en Guillem Jordi Graells. Però, com que, esclar, això reclama finançament, no se'n va parlar més, fins que un bon dia, des del Teatre Lliure, en Graells em va proposar de traduir Amfitrió. I vist el plaer que això m'havia donat, doncs em vaig començar a acceptar altres encàrrecs per l'Institut del Teatre, etc. I després, en el moment en què s'acostava el quart centenari de Molière, que va tenir lloc aquest mes de gener, vaig proposar a l'editor de reunir totes les versions que jo tenia de Molière, que fins aquell moment eren quatre, i li vaig suggerir, perquè sigui un volum de celebració, afegim-n'hi tres peces més. I vaig estar treballant durant tot un any per completar aquest material. I vist així en perspectiva tot el material en conjunt, doncs la veritat és que és molt satisfactori, perquè a més, Molière és un autor molt intel·ligent, molt viu, molt actual encara, perquè tracta els arquetips humans amb una naturalitat i amb una astúcia i una perspicàcia que fan caure de cul, per dir-ho d'una manera vulgar.
I, Miquel, ara el Lluís Anton ho ha suggerit, ara li reformularé ell sa pregunta, però sa també autor, sa també escriptor, poeta, assagista, a l'hora de traduir, t'ajuda a trobar sa solució més literària davant qualque dilema semàntic? Perquè ja saps allò que diuen de voltros, traductore, traditore, a vegades no totes les llengües tenen equivalències, i no sé si has fet de ser autor a tu t'ajuda a donar-li aquesta solució literària que hagués agradat a Molière, el cel sia.
És possible, però jo voldria fer una defensa dels traductors aquí, perquè jo he traduït de manera ocasional, però els que s'hi dediquen de manera professional full-time, aquests traductors, pel sol fet de posar-se a traduir literàriament, esdevenen escriptors. Per tant, un traductor ja és un escriptor i ja té un ofici d'escriptor. Però, esclar, en el cas dels que ja tenim obra pròpia, invariablement devem imprimir-hi alguna cosa de la nostra manera de fer. Però el respecte per l'autor té el contrapès de l'orgull de l'escriptor. És a dir, jo sóc escriptor i, per tant, tinc l'orgull creatiu de recrear una peça de Molière, però alhora sóc un servidor humil d'un gran escriptor, d'un gran clàssic al qual venerem, no? Per tant, sí que és important tenir l'ofici d'escriptor, però no necessàriament tenir obra pròpia al darrere.
I tu, Lluís Anton, ja que ho has suggerit, creus que has fet de ser autor i haver-te creat el teu propi corpus literari fa que li puguis donar sentit o el manco continuïtat en el cas del de Darrell? Tens solucions literàries que pot ser una persona que no s'ha vist davant la tesitura de crear pot ser no resoldria de la mateixa manera?
això és difícil, és difícil d'explicar. Jo sóc bàsicament novel·lista. També publico teatre, sóc del món del teatre i no sóc poeta. Aleshores, m'enfronto a una novel·la com aquesta de Quartet d'Alexandria i m'hi enfronto com a escriptor. És a dir, jo entenc el que vol dir el Miquel, però m'hi enfronto com a escriptor, de manera que jo m'he trobat que possiblement et trobis, diguem, més obert a entendre determinats plantejaments que pugui fer l'autor, plantejaments de tipus narratiu, no tan semàntic, és a dir, perquè, tal com diu el Miquel, doncs cal ser humil cal ser respectuós. Però sí que penso que una mica d'avantatge sí que et dona. Però vaja, finalment, a mi en particular el que em passa realment és que acabo aprenent-ne tant que no et dic jo que pagaria per fer-ho, però vaja, és gairebé com pagar per fer un màster, fer una traducció d'aquesta.
Benvolgut, Boulanes, jo crec que si els vostres editors ara vos estan escoltant, dic, pagaria per traduir-ho, d'on va dir, perquè m'he invertit amb aquesta traducció del quartet, sí, amb una mica d'alegria, Boulanes ho hagués traduït de franc. Clar, és que això és una afirmació una mica perillosa. I ara que parlau de que sou traductors i també creadors, a l'hora de traduir, seguiu en la vostra producció pròpia o aparcau o deixeu una mica aparcat perquè una cosa no influenciï l'altra?
En el meu cas, per exemple, aquest últim any que vaig estar treballant amb Molière, esclar, vaig estar traduint, per exemple, els 4.000 versos del Tartuf i del Misantrop, versos rimats, a més, els vaig estar traduint a una marxa realment esgotadora. De manera que quan ja acabava la meva jornada de treball no tenia ganes d'escriure res més. Però això no vol dir que aparquis la teva obra, naturalment. Quan acabes, doncs tornes a ser qui eres i continues escrivint, naturalment.
I tu, Lluís Anton, ets capaç de traduir i alhora crear? Perquè a vegades que autors, crec que era Terenci Moix, que va dir que quan ell va començar a escriure va deixar de llegir, perquè no volia influenciar-se ja de cap autor, perquè volia crear el seu propi estil. No sé si això de traduir això també passa. No sé si quan un tradueix d'arrel queda d'arrelitzat, si existís aquest adjectiu.
Sí, però val a dir, m'agradaria també dir que això de que en dius en Terenci Moix, jo ho veig com un estirabot, és a dir, diríem, no pots aïllar-te de les influències externes. Les nostres vides, nosaltres som persones normals i corrents, les nostres vides no donen per fer una carrera literària. Entens? L'origen de per dir-ho així, entre cometes, de la inspiració, per fer servir aquesta paraula tan clàssica, són diversos, i evidentment que un de les potes de la cadira que necessites per seure i crear és la lectura. Per tant, diguem que jo ho agafo com ho agafo pel que veig que vol dir, però no pas en sentit estricte. En aquest sentit, precisament, jo he anat fent en paral·lel, i per tant, la novel·la que ara ja pràcticament ja tinc acabada i que si tot va bé, doncs ja la tindré doncs, de cara a la tardor, segurament. És evident, jo trobo, no ho he estudiat, evidentment, però penso que serà bastant clar que és, o bastant clar, no ho sé, però el cas és que si algú hi troba mai a la vida que algú vulgui perdre temps examinant què és el que jo he escrit, és possible que diguin, mira, aquesta novel·la es nota que la va escriure quan estava traduint el Quartet d'Alexandria, i no em faria pas vergonya ni em faria pas res. Ara, no m'ho facis concretar, eh?
Idò, no estirarem per aquí. Per cert, trobau, ara que tots dos heu posat de moda, i ho torno a parar sobre la taula de les novetats literàries Molière i Laurence Darrell, trobau que aquestes traduccions s'han d'actualitzar per trobar nous lectors? Més enllà del fet publicitari, de que un llibre nou sempre és com a més avallible que un llibre antic, sinó des del punt de que també és llenguatge quotidià o de literari, evoluciona en sos anys, i que una traducció de 1930 pot ser ara té un punt arcaïtzant que el lector contemporani defuig.
Sí, sí, això és molt cert. Mireu, jo ara estava repassant algunes de les traduccions de Molière que s'havien fet als anys 30, per exemple, les de l'Alfons Maseres, i penso que avui dia les posaríem en escena i molts espectadors no les seguirien. Per tant, efectivament, això implica que les traduccions s'han d'anar posant al dia. I és que, a més, les traduccions mai no substitueixen un original i, per tant, sempre una traducció no esborra mai l'anterior. I que en Mira va poder fer una traducció de l'Odissea quan ja existia la d'en Riba. La d'en Riba és una obra cabdal de la nostra literatura i, per tant, aquesta no quedarà mai esborrada. Però hi ha molts lectors que ja no hi accedeixen, que ja la troben impossible, no? La troben inaccessible. I, per tant, és lògic que vingui un altre escriptor i digui, doncs jo en vull fer una versió pel públic d'ara. Efectivament, això és que és inevitable. Els temps van canviant i el clàssic sempre va irradiant a totes les generacions i, per tant, ens els hem de fer nostres. Penseu que les literatures que no tenen els nostres condicionants, a les literatures anglosaxones, per exemple, en anglès, a Amèrica o Anglaterra, es fan traduccions dels clàssics grecollatins cada tant pocs anys. Vull dir que tu, si vols llegir Homer en anglès, avui al mercat tindries 8 o 10 versions diferents, com la cosa més natural del món. Nosaltres, que som més poquets, ens costa més fer això com és natural.
I de donar carta de naturalitat en el fet de traduir. Lluís Anton, no sé tu què en penses, les traduccions s'han d'actualitzar, perquè recordem que la darrera que hi va del Quartet d'Alexandria és de l'any 69, que la va publicar Manuel de Pedrolo, que va fer Justín, que se va publicar a l'editorial Aimar, que ja ha plogut, i llavors però la va rescatar i ell va fer 3 volums i la va acabar en Jordi Arbonès. Però clar, també era complicada de trobar. Si qualcú volia llegir d'Arrel, ara mateix pot anar a qualsevol llibreria i trobar-se el teu volum, que això, vulguis que no, potencia aquesta d'Arrelmania que hem viscut gràcies a la tele.
Home, i tant. Però és que, a més, és que és un símptoma de normalitat del qual n'hem d'estar contents i orgullosos, precisament, que pugui existir, diríem, iniciatives com aquestes dues que estem parlant avui, tant la del Miquel com la meva. Primera aquesta, i segona, que es pogués donar aquesta normalitat de la qual parlava Miquel, de dir cada X anys es pot accedir a una versió nova, seria fantàstic. Seria fantàstic, però clar, evidentment que les nostres limitacions són les que són. I sí que és veritat, per exemple, que en el cas de la nostra llengua es va fer un esforç molt gran als anys 60, 70, per tenir una mínima normalitat, per tant es va traduir moltíssim. Llavors diríem, les traduccions potser algunes, diríem, es van fer per sortir del pas, per tant cal revisar-les per tenir-les noves, i després també, doncs clar, el cas de la nostra llengua, com que és una llengua minoritzada, i amb els problemes que té, doncs clar, tenim models lingüístics que pràcticament en els últims 40 anys han anat canviant i que no tenen res a veure amb els dels anys 60, amb els dels anys 70. Vull dir que ja no estan anant en els anys 30, com deia el Miquel, sinó simplement doncs, amb les traduccions aquestes dels anys 60, 70, que són filles d'una època i que ara, doncs, senzillament, doncs, en fi, vull dir, per perfectes que fossin, doncs, precisament com a signe de normalitat, doncs no està de més de refer-les de nou i tantes com es pogués, esclar.
Jo que som molt fan de les llibreries de vell, m'estic fent ara la col·lecció aquella d'edicions 62, la Molo, millors obres de la literatura universal, que era la verda, i llavors vam fer aquella blanca amb fotografies, que era la del segle XX. Estic intentant reconstruir-la, perquè a mi per edat i per temps no me va tocar. I és veritat que hi ha coses molt xules, per cert. N'hi ha la de Molière, que hi ha unes comèdies burlesques, que, evidentment, jo, el tenc a casa nostra, he comparat qualque cosona entre les que tenc a casa nostra i aquest Molière que ha fet en Desclot, i se nota que ha passat els temps, però allò també té un punt arcaic i de reconstrucció de la llengua, que també és molt interessant. Darrera pregunta, perquè me queden res, un minutet, ara d'aquí no res ve Sant Jordi, jo he dit que seria un gran regal, vos agradaria que estigués entre els més venuts de no ficció, aquestes traduccions que heu fetes?
A mi m'encantaria.
Esclar. Però, una carta als Reis, no?
No soc gaire optimista, per això.
No, jo, home, clar, evidentment que seria fantàstic, però jo ja me conformo amb el fet que existeixi la voluntat editorial de fer-ho, de recuperar aquests títols, de posar-los al mercat i que, escolta, i que tinguin la sort que tinguin, però el simple fet de ser-hi és un gran triomf.
Llur Antó Boulan, es té de dir que m'has guanyat escorat amb aquesta frase. T'agradaria ser el més venut de Sant Jordi? Jo me conformo en que existeixi el llibre. Ja me don per satisfet. Això és estoïcisme en estat absolut gairebé a les 10 de la nit a Ivetra Ràdio.
És realisme.
Són molts anys publicant.
Idò, Lluís Anton Baulanes, traductor del Quartet d'Alexandria de Lawrence Darrell, publicat per Proa, i també Miquel Desclot, traductor d'aquestes 7 comèdies i un ballet de Molière. Moltes gràcies per aquesta sona de conversa al voltant del món de la traducció, i que no sempre se pot entrevistar dos autors que també són traductors, i per mi ha estat un plaer. Una abraçada molt forta a tots dos.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Fins aviat. Adéu. I ara, ja no me queda donar-li les gràcies a l'Aina Núñez, també a en Joan Jiménez per la feina que han fet avui, i a vosaltres també per la companyia que ens heu fet. Tornarem d'aquí 7 dies amb més obercots i més cireres acabades de coi. I recordeu-vos de ser feliços, que és allò que més m'agrada recomanar-vos cada setmana. Ara una miqueta de música en francès, aquest Mon ami Lagos, amb el qual ja vos deix amb els companys dels serveis informatius d'Iveta Ràdio.
Qui peut croire? Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de chose, c'est mon ami la rose qu'il a dit hier matin.